homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o E.T., entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a SEAT Baix Motor, perquè és el concessionari oficial SEAT a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, SEAT Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
Aquesta és la primera falca de ràdio feta amb batecs reals de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimecres 14 de desembre del 2022. Ja tenim la finalíssima del Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
La pilota queda morta, Teo! Gol! Gol, 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 de França! Gol molt matiner de Teo Hernández!
Pour la donner à Thuram, Thuram le crochet qui va la redonner à Mbappé. Oui. Mbappé face à Mbrabat, il n'y a pas de faute, Mbappé qui crochet. Mbappé qui crochet, oui, le ballon dixième contre.
Compte que es fa espai, la pilota queda morta i marcaran. Marcaran precisament Kolo Muani, que acabava d'entrar al terreny de joc en la primera pilota que ha tocat el gol de França. A 11 pel final i tan cruel és el futbol amb el Marroc com exuberant l'atac d'una França que necessita ben poc per endur-se els
pares. Durant, que va a buscar nuevamente a Mbappé, consigue l'espacio, Mbappé se va de dos, se va de tres, que la suelta.
Oui, c'est terminé. La France est en finale de la Coupe du du monde 2022, la France va défendre son titre mondial de 2018, dimanche soir à Lusail, face à l'Argentine. Le Maroc a réalisé un beau parcours, mais l'équipe de France a réalisé le match qu'il fallait pour aller tout simplement essayer de garder ce titre mondial. Et quand l'Argentine de Messi, pour son dernier match international, on est tout simplement permis d'avoir une telle affiche.
Així s'ha viscut a diversos mitjans arreu del món, com també aquí a RAC1, aquesta segona semifinal del Mundial. Aquest diumenge, doncs, a les 4 de la tarda, l'Argentina de Messi i la França d'Mbappé es jugaran el títol més important de seleccions. França, que ha fet bons els pronòstics, amb un partit pràctic i molt discret, superant un molt bon Marroc per 2-0, aquests gols que sentíem ara de Theo Hernández i de Kolo Muani. Amb un guió totalment canviat, perquè el gol de Theo Hernández al minut 5 ho ha capgirat absolutament tot, ha obligat el Marroc a buscar l'empat, a anar a l'atac, i això ens ha permès veure una molt bona selecció marroquina atacant i volent tenir la pilota. Fins ara només havíem destacat sobretot el Marroc per defensar-se amb ordre, amb intensitat, però és que avui han demostrat que és un equip a tenir en compte de cara al futur, que té també molta qualitat per combinar amb la pilota als peus. I han merescut més els africans, sens dubte, però els ha faltat aquell punt de sort necessari en aquest tipus de competicions i que havien tingut en eliminatòries anteriors com contra Espanya o contra Portugal. En canvi, França, amb ben poca cosa i aprofitant la qualitat dels seus jugadors, ha rematat el partit al tram final. És la segona final consecutiva pels francesos, que busquen repetir el títol del 2018 a Rússia i fer una cosa que només han aconseguit Itàlia als anys 30 i el Brasil a finals dels 50 i principis dels 60, que és guanyar dos mundials consecutius. Compte amb França, que si obrim una mica més el focus, jugarà diumenge la quarta final de mundial en les últimes 7 copes del món. 4 finals dels últims 7 mundials. Van guanyar la final del 98, la del 2006 la van perdre, van guanyar la del 18 i a veure què passa ara al 2022. Argentina o França, França o Argentina, diumenge cap a les 6 de la tarda sortirem de dubtes aquí a RAC1 també, perquè la farem en directe amb una narració especial, com fem sempre els d'Esports RAC1. Era la final desitjada i la tindrem. Aquest duel, Messi-Mbappé, el millor futbolista de la història, buscant l'únic títol que li falta, contra l'estrella emergent del futbol mundial, que buscarà el seu segon títol de Copa del Món amb només 23 anys. Una autèntica barbaritat. Per cert, als organitzadors del Mundial els ha sortit rodó. Messi contra Mbappé, les dues estrelles del PSG del Khelaifi, a la gran final del Mundial de Qatar. Visca els petrodòlars i visca el futbol. Ara comentarem aquesta nit de semifinals i començarem ja a fer una primera aproximació per aquesta final de diumenge amb els nostres especialistes. Avui hem convocat Tertúlia Mundial amb el Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, l'Albert Blaya i l'Alberto Etjogo. El Tim Asado, que estarà molt content perquè de moment ha guanyat la porra, l'Argentina és a la final, i a veure com estan els del Tim Caipirinha, que van caure als quarts de final. I a la segona hora del programa, un cop tanquem Tertúlia Mundial, farem tertúlia amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, i Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, des de Qatar, des del mateix estadi d'Al Bayt, on s'ha jugat aquesta segona semifinal. Precisament, anem cap allà, cap a l'Al Bayt a Qatar. Damià López, bona nit, marxava.
Què tal, Aleix? Molt bona nit.
Bona nit. Des de la zona mixta ens tornes a saludar un dia més amb aquesta victòria de França, que no ha fallat, Dami, no? Els pronòstics deien que guanyarien, no ho ha tingut fàcil, però no ha fallat.
Exacte, aquí una zona mixta més, la penúltima del Mundial, en principi, perquè ens queda la final, aquesta final increïble que tindrem el privilegi de viure i d'explicar diumenge. Dic la penúltima perquè tenim un tercer i quart lloc, Croàcia-Marroc, veurem què és el que fem, perquè també dependrà dels entrenaments de dissabte, però bé, sempre és un bon partit aquest Croàcia-Marroc. Però vaja, en definitiva, la qüestió és que, com dius, tots els pronòstics apuntaven a la victòria a França, l'equip francès que ha complert amb els pronòstics, però també és veritat que en les anàlisis prèvies tothom coincidia apuntar que si França s'avançava ràpid al marcador, després Marroc no tindria poder de reacció i que pràcticament no hi hauria partit. I ha estat tot el contrari. Marroc ha fet un partit digníssim, ha portat el límit a França, amb això ningú hi comptava, i el cert és que si repassem el partit, jo crec que tots estarem d'acord que Marroc ha merescut més, que ha merescut portar el partit com a mínim a la pròrroga, però bé, al final s'ha imposat la grandesa d'un equip com a França i la qualitat dels jugadors de davant, en especial Mbappé, que ha decidit fer la lectura fàcil seria dir que s'enfronten a la final França i Argentina, però també s'enfronten Messi contra Mbappé. Serà un duel increïble i bé, doncs tindrem tots aquests dies per anar-ho repassant i per anar gaudint tot el que doni de si la prèvia. Per aquí, per aquesta zona mixta, també com pots imaginar, multitudinària, només ha passat Kolo Muani, el convidat sorpresa, el segon golejador de França, algun futbolista també de Marroc, així que res, estem a l'espera que passin protagonistes de pes per aquesta zona mixta de l'estadi Al Bayt.
Bon Marroc, amb la pilota, Damià, tu que ho has vist en directe, i amb un ambient espectacular a l'estadi, amb moltíssims marroquins, perquè s'ha arribat a xiular fins i tot la marsellesa, l'inici del partit.
Una miqueta, sí. Després jo crec que hi ha hagut altres aficionats de Marroc que no és que hagin aplaudit, però que s'han dedicat més a animar el seu equip, però sí que hi ha hagut alguns xiulets per la marsellesa. Després d'haver observat totes les aficions en aquest Mundial, jo crec que hi ha una característica molt clara en l'afició, per exemple, argentina, que és una afició molt destacada, que és que es dedica a animar, no? A cantar, a celebrar durant el partit, amb càntics que ja són molt, molt virals fins i tot, i en canvi Marroc et crea un clima molt, molt, molt hostil, gairebé infernal, no? Que fa que el rival se senti incòmode. Espanya i Portugal doncs, van patir molt aquest ambient, avui també l'ha patit França, són dos climes molt diferents, ja dic, Argentina et crea una festa, Brasil també, i Marroc et fa sentir com si estiguessis jugant a Casablanca, a Rabat, a Marrakeix, a on sigui, sense arribar a la violència ni a l'agressivitat, però sí que és un clima complicat, i avui doncs sí que hi ha hagut xiulets per la marsellesa, però també s'ha de destacar que en aquest Mundial, excepte alguna petita incidència entre alguns aficionats d'Argentina i Mèxic, ha estat un Mundial, i això que, clar, les aficions s'han pogut anar creuant per la ciutat, perquè tot això està molt, molt reduït, però no hi ha hagut cap mena de problema, i això doncs també és destacable i s'ha de celebrar.
Molt bé. Doncs Damià, mira, ara tornem. Podem escoltar, mentre esperem protagonistes a la zona mixta de l'estadi Al Bayt amb el Damià López, el primer flash interview l'ha fet Bonu, porter del Sevilla, ex del Girona, que ha estat clau pel Marroc per arribar a les semifinals i que deia això als micròfons de Gol Mundial de Televisió Espanyola, de Gol Mundial de Movistar, vull dir, i també de Televisió Espanyola, que eren les dues televisions de l'estat espanyol que feien el partit.
Todos los muchachos hicieron un campeonato increíble y hoy el partido no fue malo, la verdad hicimos un gran partido. El primer gol nos complica un poco el partido, pero bueno, el equipo siguió insistiendo y tuvimos ocasiones, no pudo ser. Está claro que después del segundo gol se nos ponen las cosas casi imposibles, pero es para felicitar el partido de todos los chicos jóvenes. Tuvimos lesiones, los chicos que entraron hicieron muy bien. Sí que muy orgulloso. Vamos a descansar y afrontar el partido que viene con la ilusión de siempre.
El público os arropaba, parecía que jugabais en casa. ¿Habéis hecho historia? ¿Sois conscientes de eso?
Sí, la verdad cuando estás aquí dentro no te das cuenta, pero sí, entendemos que fue increíble lo que se hizo. Sinceramente creíamos que podíamos ir hasta la final contra Argentina, pero no puedo ser, hay que ser agradecido, no hay ningún arrepentimiento, lo dejamos todo y nada, feliz por pertenecer a ese grupo.
Francia ha sido demasiado y no hay unas individualidades.
No, lo que ven los partidos y todo, verán que para nosotros hubiera podido ser el partido más fácil, pero claro, Francia con poco te castiga y hoy nosotros tuvimos protagonismo. Francia parecía Marruecos en los partidos anteriores, y claro, aprovecharon lo mínimo que tenían porque tienen jugadores muy grandes, pero nada, el equipo sin haber preparado mucho pudo sacar todos los partidos hacia adelante y bien.
Doncs això és el que deia Bonu, amb aquest to evidentment trist, no?, després de caure en unes semifinals d'un Mundial, però com ell mateix comentava, han fet història i lluitaran pel tercer lloc contra Croàcia aquest dissabte, també a les 4 de la tarda. 3:15, abans d'obrir la tertúlia mundial i començar a analitzar tot el que ha passat en el partit d'avui i com veuen els nostres especialistes la final d'aquest diumenge entre Argentina i França, farem un parell de connexions. La primera a París, amb la corresponsal de RAC1, Laia Forés. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Quina és la situació ara mateix a la capital francesa? Sentim de fons claxon i una gentada de por als carrers, no?
Sí, sí, hi ha molta eufòria, molta alegria després d'aquesta victòria a les semifinals. Segurament ho podeu sentir. Ara estic al Boulevard Sebastopol, està al centre de París, a una zona on hi ha molts bars, on molta gent s'ha desplaçat fins aquí al centre per poder seguir el partit per les pantalles de televisió dels bars, i ara doncs la festa s'ha traslladat, diguéssim, al carrer, estan aquí aturant els cotxes. La veritat és que els aficionats han patit bastant, els aficionats francesos, fins al final del partit, almenys fins al segon gol, l'han rebut amb moltíssima alegria, i per això doncs ara hi ha aquesta emoció i aquesta eufòria. Ens deien, acabo de parlar amb molts aficionats aquí, i ens deien sobretot que seria molt gran, que seria increïble, ens deia un noi, que França pogués guanyar dos mundials seguits, dos mundials consecutius. Estan, diguéssim, amb molta emoció per si això passa diumenge. Aquí s'estimen molt Leo Messi, però ens han dit que s'estimen més doncs, la seva selecció nacional, Le Bleu.
Molt bé, normal, tot i que Messi jugui a França, no? A París, concretament al PSG. Escolta, Laia, un dubte, entenc que hi ha molta bandera francesa, n'hi ha de marroquina? Vull dir, l'orgull marroquí per haver arribat fins aquí també es mostra als carrers de París?
Doncs la veritat és que tant en el bar com en el carrer hi ha marroquins. Sabeu que a França hi ha una comunitat marroquina molt gran, però la veritat és que ara mateix al carrer les úniques banderes que veig són franceses. Això sí, els aficionats marroquins que hem trobat i que es troben en aquests moments aquí, tot i que estan decebuts, lògicament, també estan molt contents perquè molts se senten francesos, i són francesos, de fet, i també senten que una miqueta part del seu cor arribarà a la final. Però la veritat és que banderes marroquines ni una n'he vista aquesta nit.
I pocs incidents, per no dir cap, no?, de moment, amb aquella por que hi havia.
Per ara no, però la veritat és que el gruix dels aficionats ja s'estan traslladant cap als Camps Elisis, que és on s'acostuma a celebrar les victòries futbolístiques. Allà hi ha molta policia, s'han desplegat en tota la ciutat, però sobretot als Camps Elisis, uns 2.000 agents per evitar que hi hagin incidents com els que hi va haver la setmana passada. A hores d'ara no tenim coneixement de cap incident. Al llarg de la nit doncs ja veurem.
Perfecte, doncs vinga, línies obertes amb França, amb París concretament, amb la Laia Forés, per si passés alguna cosa, que esperem que no aquesta nit. Fins ara mateix, Laia.
Molt bé, fins ara, adéu.
Gràcies, adéu-siau. I anirem també un moment a Casablanca, al Marroc, amb el corresponsal de RAC1, el Marc Farrà, que aquests dies ens ha estat informant de la bogeria que suposava el fet que el conjunt marroquí anés passant rondes. Marc, bona nit, com s'està vivint a Casablanca?
Bona nit, Ido. Mira, no són els Camps Elisis, però aquest és l'ambient que es viu aquí al centre de la ciutat. I ara mateix un centenar de persones que han sortit en aquesta avinguda cèntrica de la ciutat. No podem dir que sigui eufòria, però que sí és orgull a celebrar-ho, canten, escoltam alguns clàxons. No podem dir que sigui una gran festa com ha estat fins ara. Aquesta avinguda l'han vista plena a cada victòria del Marroc. Hi ha un centenar de persones que aguanten també. Està plovent ara mateix al Marroc, que aguanten i que celebren amb aquest orgull que se'n van del Mundial, van fent història, però sobretot amb el cap ben alt i haver deixat la selecció marroquina i el futbol marroquí també ben alt.
Perfecte, Marc. Qualsevol cosa tornem. Línies obertes també amb Casablanca. Fins ara mateix.
Fins ara.
Escoltem Griezmann a Gol Mundial a Movistar.
Más colaborativo, más defensivo. ¿Cómo te estás encontrando en esta nueva posición que te, no sé si te hemos descubierto, pero que te estamos viendo en este Mundial?
No, siempre he sido así, ¿no? Trabajar arriba y defensivamente. Lo que pasa es que tengo más gente más adelante mío, entonces pues estoy más en la creación y en buscar a esos delanteros en vez de finalizar yo las jugadas. Y nada, lo que necesita el equipo y lo que hay que hacer para ganar.
Oye, era Marruecos un muro, habéis marcado rápido. Luego, no sé si os ha costado un poco, el plan era ese, buscarles que saliesen para intentar pillarles en una contra.
Sí, la verdad que ellos jugaron muy bien, un equipo muy bien trabajado. Nos ha costado en la segunda parte porque nos han atacado más por la derecha y al final hicimos cambios y eso pues nos dio más seguridad a la hora de no tener el balón y al final pues hicimos una contra como lo solemos hacer y encontramos la seguridad de eso, ¿no? Del 2-0.
La última, y el domingo la Argentina de Leo Messi.
Sí, un grandísimo equipo, lo estuvimos mirando todos los partidos de ellos y la verdad que Leo está a un gran nivel, pero los demás también y se ve un equipo que lucha cada balón, que lo da todo y que está muy bien trabajado también.
Anton, muchas gracias y felicidades.
Antoine Griezmann, als micròfons de Ricardo Rossetti, a Gol Mundial a Movistar, es retrobarà amb Messi. Griezmann, amb qui ja va coincidir al Barça, i ara es trobaran cara a cara en aquesta final del Mundial. Paraules majors. I un últim protagonista. Abans de fer una pausa i d'obrir la tertúlia mundial, ha parlat l'autor del primer gol de França, el que ha obert la llauna, el que ha fet canviar per complet aquest enfrontament. Al minut 5, Teo Hernández feia l'1-0.
Una noche increíble, con mi gol que sobre todo se lo digo a mi hermano, que lo estaba viendo en Múnich. Y nada, la verdad que muy feliz y muy contento.
Otra vez Francia en la final, otra vez la posibilidad de ser campeones del mundo. Hace 60 años que eso no pasa y lo hizo Brasil.
Sí, la verdad que estaba muy, como he dicho, muy contento, muy felices de estar en la final. Sabemos que Argentina tiene un gran equipo y ahora tenemos que trabajar duro para llegar al domingo a tope.
El de hoy no ha sido fácil, ¿no? Marruecos ha planteado mucho fútbol, incluso más del que estaba planteando el resto del Mundial. ¿Nos lo ha puesto complicado?
Sí, nosotros sabíamos del principio que Marruecos tenía una escuadra muy buena, que nos iba a costar. Pero bueno, hemos hecho el primer gol y luego pues el segundo ha llegado ahí al final y la verdad que ha sido un partido muy bonito.
Seguro que intentáis desviar un poco la atención, pero el duelo Mbappé-Messi va a ser la atención, el foco del mundo entero. ¿Lo sabéis? ¿Sois conscientes?
Sí, bueno, es una final de un mundial, ¿no? Van a estar los dos mejores, sobre todo Mbappé, que está haciendo un torneo increíble, es muy bueno y bueno, ahora tenemos que trabajar para llegar el domingo a tope.
Doncs això és el que deia Teo Hernández de cara a la final de diumenge, dedicant el seu gol a Lucas Hernández, el seu germà que es va lesionar a l'inici d'aquest Mundial i es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret. S'estarà uns quants mesos de baixa. 8 minuts i les 11. Fem una petita pausa. Estem pendents a l'Al Bayt Stadium amb el Damià López de qualsevol reacció que hi hagi després d'aquesta victòria de França per 2-0 contra el Marroc. I anirem fent tertúlia mundial amb Àlex Dalmas, Marc Guillén, Albert Blaya i Alberto Jogo.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Si encara no saps què regala per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Mama, què passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah, escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
La música resplendent de Handel torna al Palau de la Música Catalana amb el majestuós oratori El Messies.
Dijous 15 de desembre gaudeix d'una vetllada de celebració, recolliment i generositat coral amb el cor de cambra del Palau i l'orquestra de l'Òpera Royal de Versalles sota la batuta de Franco Fagioli.
Un monument musical dins d'un monument arquitectònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Raig més un i Abacus estan preparant una sorpresa.
Protocol de seguretat integral activat. Aviseu a totes les unitats. Has vist res sospitós?
Sento com s'apropa. Em rebeu? Veig un ombra. El tinc davant. No pot ser. És un... És un...
Raig més un.
Tots som
més un.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo. Un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals. Al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en un entorn 100% nadalenc. El dissabte 17 de desembre a les 3 de la tarda, el Viatge B visita un municipi ple d'activitats nadalenques.
Visitarem el Pessebre Vivent, passejarem pel Mercat de Nadal, patinarem a la pista de gel, gaudirem del Parc Infantil de Nadal i us descobrirem un munt de rutes, camins i parcs naturals que no us podeu perdre.
El dissabte 17 de desembre, Viatge B des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró amb el Nadal com a gran protagonista.
Maleta a punt, cap a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC 1.
Us hi esperem.
Tots som 1.
Christmas light it up, Christmas light it up. Everyone is ready for fun. It's something amazing when we share with someone special.
Sabeu que ja és Nadal a PortAventura World? Sí, sí, ja és Nadal a PortAventura World. Fins al 8 de gener podeu viure 1.000 experiències amb la seva tematització de conte, els seus espectacles per a petits i grans. I també podeu compartir emocions amb els vostres fills pujant a les seves atraccions icòniques. A més, aquest any no et perdis la seva gran novetat, Woody Magic Christmas, un recorregut ple de sorpreses on els més petits descobriran l'autèntic esperit del Nadal. Tot això us espera a PortAventura World.
Tertúlia Mundial.
La Les 11 en punt, pràcticament, obrim la tertúlia mundial amb el Marc Guillén. Hola, Marc.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit, eh?
Bé.
Has pogut fer un mos entre la trans i... Sí? Tranquil,
tranquil. Sí, de menjar no.
Ens ha anat bé que no hi hagués pròrroga, no? Perquè si no haguessis empalmat una
bé,
cosa amb l'altra.
Sí. Sí, sí, tot i que ja, tal com anava el partit, teníem ganes, eh? Ja, sí. Perquè si ara hem de Marroc a l'inici, jo crec que encara ho érem més bé en el partit.
Sí,
ja.
Sí, sí, ha estat a punt sí. El Marroc de forçar la pròrroga. També ens acompanya l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, què tal?
Què tal? Bona esteu? Nit. Escolta, la final desitjada, no? Per molts, veient el quadre, com va quedar...
Sí, sí, sí.
Veient el quadre, ja sé que tu ets el tim caipirinha, però...
Jo ara tinc caipirinha, però... Bé, ja en parlarem dels tims, ja en parlarem, però sí, home, ens queda una final molt maca, molt maca.
I tant que sí. Tenim per aquí, corre per aquí l'Albert Blaya, de Relevo. Hola, Blaya.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. I també l'Alberto Etjogo. Hola, Alberto.
Què tal, companys, com esteu?
Molt bé.
Bona tarda, bona nit.
Bé, somriures de Blaya i Guillén, per sota el nas, el team Asado, que ha aconseguit guanyar. Mira, anem a recordar, mira, això va passar, nois, la primera tertúlia mundial que vam fer a l'inici del Mundial, quan s'acabava la primera jornada de la fase de grups. Això era el 24-25 de novembre, eh? Vull dir que ha passat pràcticament un mes, i en la primera tertúlia mundial, el primer cop que els vam convocar aquí a RAC1, passava això.
Porra, qui guanyarà el Mundial? Vinga, Dalmas.
Brasil.
Brasil. Marc Guillén.
Argentina.
Argentina. Etjogo.
Jo sóc més de batucada, com el Dalmas. Vaig a Brasil.
Vinga, Brasil i... Blaya?
Jo dic Argentina, també.
Vinga, 2-2. M'encanta, molt bé, fantàstic. Doncs a veure qui guanya. Si team Etjogo Dalmas o team Blaya Guillén. Això ho veurem al final del Mundial.
Team Asado i team Batucada, com va dir el Jogo, o Caipirinha, o Samba.
Nosaltres, el team Batucada, no comptàvem amb l'Ivakovic, no comptàvem amb... De totes maneres, el team Asado, hi ha hagut pel mig alguns intents d'abandonar el vaixell.
Sí? Heu estat a punt de baixar el vaixell?
No, però...
Va haver-hi alguna baixada. Jo vaig posar un peu a terra, jo s'ha de reconèixer que vaig posar
no
un peu a
terra.
Però perquè la cosa pintava molt malament, la cosa pintava que se'ns cremava la sal,
sí,
eh?
Sí, sí.
Se'ns cremava, però mira, al final, escolta,
esteu,
li van donar la volta i es fa foc lent a l'Asado i a poc a poc, la veritat és que Argentina li ha canviat la cara. Això dels tornejos curts és tan sorprenent, perquè mira, Marroc també està a un pal de Saràbia, que s'anava al carrer i al final està a les semifinals. Brasil ho tenia tancat i era el millor. Argentina també li anava sempre del canto d'enduro, no? La veritat és que en qualsevol moment canvia i tot és molt variable, però bé, aquesta és la màgia que té.
Sí, sí, això és el que té imprevisible, no? Un sí. Mundial que poden passar... moltes sorpreses. Sí, Alberto.
I el que no esperàvem, el team Caipirinha i Batucada, és que un cop t'adavantes a la pròrroga davant de Croàcia, que no et tira a porta ni una vegada,
sí,
l'equip es parteixi per la meitat, se'n vagi a pressionar, se'n vagi a lo loco, no? Això sí que, sincerament, sí, no ho esperàvem, i estic d'acord amb que Argentina ha anat de molt menys a més, no?
Sí.
El que passa és que, clar, amb aquesta gran final davant d'una França que no necessita fer un gran partit per guanyar-te, serà espectacular.
Jo estic d'acord amb tu, Alberto, que és imperdonable que un cop al minut 105 d'una pròrroga et poses per davant, no pots permetre't una contra així, no? Aquell gol de Croàcia, vull dir, ja tenien el partit tancat al Brasil, ja hagués estat, que és que hagués canviat tot, no, Alberto? Un Brasil-Argentina a semis, no sabem què hauria passat, ja.
Sí, bueno, això és el de sempre, no? Hi ha gent que diu, home, i si hagués estat doncs un Portugal, no? França, no? Amb les semifinals, però clar, això és futbol ficció, no ho sabrem mai. O un Brasil-Argentina, que hagués estat la repanotxa, però al final el futbol té una cosa molt bona, que és que accedeix qui s'ho guanya al camp, no? I sí que és cert que tan important és marcar gol, no? com saber defensar la teva renta, i crec que el Brasil no va fer-ho, i l'Argentina a poc a poc, amb aquesta estructura de 4-4-2, amb Messi molt alliberat, amb dos interiors que són pràcticament centrecampistes, com el propi De Paul i McAllister, i crec que s'haurà de veure qui juga al final, no? Si juga Paredes, que per mi és una debilitat que té Argentina, perquè Paredes està hiper-revolucionat. No? Mm-hmm. Crec que per aquí s'haurà de vigilar, perquè evidentment pots quedar amb 10 fàcilment amb una acció de Paredes que se li creui el cable i deixi fluir tota aquesta inestabilitat mental que sembla que té l'exfutbolista del PSG.
Sí, diverses coses. Primer de tot, jo destacava en una tertúlia de les que hem fet durant aquest Mundial la importància del treball tàctic, i crec que en els campionats curts, ja ho deia el Marc i també l'Alberto, crec que ens hem d'acostumar que hi hagi moltes sorpreses, que, no, que els campionats curts cada vegada el guanyin menys els millors equips, no? I crec que aquest Mundial ens ha donat moltíssimes sorpreses, resultats inesperats, fins i tot, jo tinc molt gravat aquí el paper d'Alemanya i com cau a la fase de grups, tot i jugar molt bé. Per tant, jo crec que ens hem d'acostumar cap aquí. Sobre la final, home, ens queda una final molt maca. Ens queda una final que jo crec, per una part del quadre, jo crec que França arriba justament, amb els seus alts i baixos, jo crec que ha estat la que ha jugat millor, i després Argentina, que ha anat...
Sí, perdona, un asterisc. Amb Anglaterra també, als quarts...
El guanyador era el que clarament optava al tro, no? Sí, Anglaterra m'ha agradat. I França també, eh? Jo era dels que pensava que la baixa de Benzema l'acusarien més, però han tingut moments de bon joc i es mostren molt robustos. Per l'altra part del quadre, a mi Argentina, en quant a joc, no m'ha agradat massa. Aquesta és la veritat, sincerament. Tot i que l'últim partit, per mi, és el millor.
Ahir, no?
Ahir és el millor. Però tenen a Messi. I aquesta versió de Messi, us haig de ser sincers, jo no l'esperava tampoc. Jo esperava un Messi playmaker, no? Un Messi assistent. Però és que estem veient un Messi que ahir se'n va dues vegades de Guardiol, que no és un qualsevol, que se'n va per potència.
L'hem destacat molt aquí, eh?
Sí. Per tant, dit això, fixeu-vos que Argentina-França, la final que tenim és aquesta, són dues seleccions que no estan entre les quatre que més possessió han tingut d'aquest Mundial i no estan entre les quatre que més xuts a porteria han fet cap al rival. Per tant, dues seleccions que estan més còmodes esperant i sortint i sent una mica reactives, i per tant veurem quin partit hi ha, no? Ara en parlarem. Però crec que qui es posi per davant està molt més còmode i tindrà molt de guanyat.
Aquí l'únic que no va baixar del barco va ser Albert Blaya. Blaya, tu vas anar amb l'Argentina des del principi i t'emportaràs la palma.
Aquí estem. Ara queda la final. Clar, queda la final, que això sí que és un tot o res, però sí que és veritat que al final, al principi, semblava que Argentina no arribaria ni fins als vuitens, després de la primera jornada, els dubtes, a més, també en el segon partit, però jo crec que han anat millorant moltíssim. I per mi no és casualitat que tinguem aquesta final d'Argentina-França, perquè al final crec que el que remarca més tot això és que són els dos equips que més i millor han competit. De fet, França avui ha patit moltíssim, el Marroc ha tingut possessió, ha sigut capaç de generar situacions de molt perill, i ahir Argentina comença el partit en què Croàcia va tenir un gran inici, moltíssima personalitat, tenint la pilota, però Argentina no es desesperava, aguantava, i a la primera que han tingut han castigat, igual que França. Per tant, jo crec que això és el que comentava l'Àlex ara una mica, no? Que ens dibuixa doncs aquests escenaris en què al final els equips que millor competeixen, que més relativitzen els cops que reben, són els que acaben avançant. Alemanya es va fer un tret al peu a la fase de grups, no? El Brasil, com comentava l'Alberto al principi, doncs en aquella contraatac que va permetre el minut 116 de partit, Espanya, que a les àrees no les ha dominat, i així un llarg etcètera que al final fa que doncs, Argentina i França, que potser no han sigut ni les més brillants ni les més divertides, però sí les que millor han entès com funciona la lògica interna del Mundial, doncs es troben una final que jo també reafirmo serà apassionant.
Anem a pams un moment per això, que avui parla un moment del Portugal-Marroc. És que clar, avui era 5 defenses, no? Per tant, el pla de partit que ens imaginàvem era França tenint la pilota intentant atacar i trencar la muralla del Marroc. Tot això canvia al minut 5, i el que ha acabat passant és que França s'ha defensat, limitat a defensar, i el Marroc ens ha ensenyat, no, que pot jugar a l'atac i fer-ho bé. Marc, tu que has estat seguint el partit aquí a RAC1, és que ha tingut un 69% de possessió el Marroc en el partit, 31 França.
Sí, la veritat és que per mi, si no teníem prou admiració encara pel Marroc, doncs el partit d'avui, per molt que hagin perdut, doncs fa que encara en tinguem molta més. França ja ens ha demostrat des de l'anterior Mundial que la pilota no la necessita, que el que vol és no córrer riscos, ser solitzar al darrere i a la que tu et despistis doncs tenir una enorme contundència. Per tant, no necessiten la pilota, i tan bon punt doncs han marcat el primer gol ja no han volgut la pilota i li han cedit el protagonisme a un Marroc que ens ha sorprès molt, perquè primer amb la tàctica, jo crec que aquí sí que em costa justificar perquè ha posat un tercer central. Fins ara els havia anat molt bé amb aquest 4-3-3, especialment ens havia meravellat a tots aquest mig del camp que tenia doncs el Marroc, en la manera que tenia de mossegar, de defensar, de tenir aquesta intensitat, aquests interiors que ens meravellaven perquè saltaven a la pressió al posseïdor de la pilota i després eren capaços de tornar enrere incansablement i tapar la zona interior. Doncs el gol que en el fons decideix aquest partit és un gol que sí, que s'equivoca molt al central de Marroc, però
que no hi ha cap interior que pugui saltar el posseïdor de la pilota. O sigui, han trencat una mica l'esquema que els havia anat molt bé. Entenc que per posar un defensa més per la norma davantera que tenien al davant avui en França, però aquest pas endarrere tàcticament jo crec que m'ha sorprès i que al final, com a mínim, els fets no li donen la raó al seleccionador de Marroc. En tot cas, un cop passat això, i un cop passat l'esglai dels primers 5 minuts, que semblava que trontollaven, han agafat la pilota que els ha donat a França i l'han sabut gestionar molt bé.
A mi m'ha encantat aquell Parets. No?
Sí, sí. Un Ángel ens ha demostrat que té cames, però que té molt futbol, que té molta personalitat, i tota la selecció, la veritat és que han demostrat, en el fons, de tradició, el Marroc és una tradició de tenir bons futbolistes, de ser una selecció molt ofensiva, i que tenia jugadors molt tècnics que ara, en aquest Mundial, doncs s'havien posat a defensar, però han demostrat que quan havien d'atacar tenien el futbol, i la veritat és que xapó per ells.
Sí, l'Etjogo, tu, Alberto, que tens arrels africanes, no?, de Guinea Equatorial, i que t'has fixat més que nosaltres, segurament, no?, amb les copes d'Àfrica o amb els equips africans, a tu t'has sorprès el que hem vist d'aquest Marroc, i si pot tenir recorregut en el futur això que hem vist?
Bueno, i s'ha de dir que el meu debut amb la selecció de Guinea Equatorial, el país de naixement del meu pare, va ser davant del Marroc el 2003,
ah, sí.
I és l'època en la que Regragui era futbolista, però he estat buscant la fitxa del partit i Regragui aquell partit no va jugar.
Oh.
Qui sí va jugar va ser Mohamed El Yagoubi, Moja, per exemple, o
Moja, el de l'Espanyol, Girona i Sabadell.
Sí, Osasuna, sí, Moja va jugar aquell partit. Sí.
I Barça, no? Va estar a les categories
del Barça. Barça.
Hòstia, hauríem tancat el cercle, si hagués jugat Regragui contra tu.
Hagués molat. Sí. Però bueno, batallites d'abuelo cebollero.
Mira, perdona. Me'l deixa sentir a Regragui, que està a Movistar, a Gol Mundial, sí, amb el Rossetti? A veure què diu.
Final, no estamos en la final, que es nuestro sueño, pero al final no tenemos, no es suerte, pero con las bajas de las defensas fue un partido muy complicado, pero damos todo, nos peleamos con nuestras almas. Y al final nos falta un poco para ganar, pero felicidades a Francia, que es un equipo muy, muy letal, que te puede matar por nada. Y tienes delanteros que son de alto nivel, pero soy orgullo de mi país y los jugadores.
Walid, el partido no podía empezar peor, entre la lesión y el encalentamiento de Aguer. El gol nada más empezar, y fíjate que erais el equipo que menos había concedido en este campeonato del mundo, y después la baja de Saiz, o sea, peor no podía empezar el partido.
Sí, la baja de Mazraoui al descanso también, por eso es el fútbol. Lo sabemos, que si queremos ganar la Copa del Mundo necesitamos un banquillo de alto nivel, le tenemos, pero no es fácil para algunos de entrar en semifinal de Copa del Mundo, pero lo que me importa es que damos todo para ganar, y al final es el fútbol, ¿sabes? Mira, contra España no hemos jugado bien y ganamos, hoy jugamos mejor pero perdemos, es el fútbol. Lo que es importante es que Marruecos ahora es en la carta del fútbol mundial, la gente conoce el nivel de nuestro país, y vamos a pelear, a trabajar para volver más fuerte, inshallah.
La última, te he visto hablar con Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, aquí justo detrás de las cámaras. ¿Cuál era la conversación que no puedes contar?
No, que me dice que hemos hecho un buen trabajo y una buena imagen del país y del fútbol. Y me alegro mucho porque yo nací en Francia, tengo la doble nacionalidad, y al final solo es fútbol, ¿sabes? Como he dicho, después de España o de Portugal, jugamos solo al fútbol, y lo que es importante es dar alegría a la gente, ¿sabes? Felicitación, buen courage.
Espera, que se está saludando a algú.
Y nosotros peleamos hasta el final, y vamos a volver más fuerte al futuro. Pero yo pienso que damos una buena imagen del país, es importante para nosotros.
Lo dicho, enhorabuena, Walid. Muchísimas
Walid,
gracias.
Walid Regragui, que se saludaba aquí al final, al mig de l'entrevista.
Es un fútbol muy, muy grande, muy, muy grande.
Acabem amb aquest missatge, els micròfons de Ricardo Rossetti a Gol Mundial de Movistar. Ja, Alberto, pràcticament s'obliden del tercer i quart lloc, no? Volveremos, no? Que han de jugar,
sí,
dissabte, bueno. Tu.
Sí, però fixa't, Modric, que ahir va dir, no, aquí per nosaltres no hi ha partit transcendent, no? Evidentment, és un partit que és una mica de consolació, però bueno, quan surtin els pòdiums, primera, segunda i tercera, la Wikipedia fica primera, segunda i tercera, no? I tu vols aparèixer, no?, com a tercer d'aquest Mundial, amb un missatge, crec, impecable. I fixa't, l'única cosa que se li pot retreure a Regragui amb tot el Mundial, que ha estat excepcional, extraordinari, és haver renunciat a la idea de joc avui al principi. Per què? Perquè Mazraoui estava tocat, perquè a Gerd estava tocat i perquè Saïs estava tocat. De tal manera que ell ha volgut girar el guió de partit, ha intentat canviar el dibuix, no es fiava massa, segurament, del Yamik, ha jugat amb tres defenses, ha sigut una mica infidel, no?, el que l'ha portat fins aquí, i de seguida se n'ha adonat. Quan Saïs s'ha tirat la mà a la cuixa, automàticament ha tornat a la defensa de 4, ha sabut rectificar és de savis, ha posat a França contra les cordes, però crec que l'única cosa que li queda aquesta espina clavada és, ja sé que en falten centrals, però no posar a gent que està tocada i intentar protegir-los. És a dir, com que tinc a Saïs tocat, com que tinc a Gerd, que al final no ha jugat tocat, i Marraui tocat, fico 5 al lloc de 4, perdo un home al davant, i és el que deia Marc Guillén, em falta un home al centre del camp per poder pressionar a Rafael Varane, que ha sortit amb molta comoditat, no?, amb el gol primer de França. Però tot i així, extraordinari aquest rendiment del Marroc i respecte absolut per als lleons de l'Atlas.
Ara us escolto del Mas, sí. I Blaia. Només una cosa més, Alberto. Té recorregut això? És a dir, el Marroc ha vingut per quedar-se?
Bueno, a veure, s'ha de dir que és un equip que Hervé Renard, el tècnic d'Aràbia Saudita, és una mica l'arquitecte, no?, d'aquesta Marroc. El Mundial passat, el 2018, ell era el seleccionador. És cert que la Copa d'Àfrica no han fet bons partits, però sí que jo seria una mica més prudent. Per què? Perquè és un Mundial és molt conjuntural, no? I és un entrenador nou, és una idea nova. Ziyech, Boufal, ha estat un nivell altíssim, tots dos. També Unahi, els centrals molt bé. Marroc és un gran equip a l'Àfrica. Jo diria que és un top 3 a l'Àfrica ara mateix, clarament. Però sí que m'agradaria ser una miqueta més prudent i veure si aquest nivell d'altíssima intensitat i aquest rendiment per sobre del normal, perquè hem vist jugadors... Boufal va jugar al Celta. Sí. Aquest nivell no el vam veure amb el Celta. En Nisiri, tot i que avui ha estat una mica desaparegut, porta un any terrible al Sevilla. Unahi i Boufal juguen a l'Angers, que porta 8 punts a la Lliga Francesa, que és l'últim, sí, sí, a molta distància. Saïs va marxar a la Lliga Turca, no? És a dir, han rendit molts d'ells per sobre, no?, del que està habituat. Per tant, jo seria prudent. Que ha arribat per l'escenari, a la carta mundial, no?, que deia Regragui, segurament sí, però jo seria prudent amb una generació que ho ha fet molt bé, però vull veure si en un context de no tanta motivitat també és capaç de donar aquest rendiment.
Sí, i que els grans aficionats del futbol segurament no tornarem a veure o a fixar-nos tant en el Marroc fins d'aquí 4 anys, no?, perquè la Copa d'Àfrica sí, la pots anar seguint, però no és una Eurocopa, no?, i potser d'aquí 4 anys canvia molt el panorama d'aquesta Marroc, que tant ens ha sorprès, no, Àlex?
Sí, home, el Mundial que ha fet és espectacular. Jo crec que s'ha equivocat també, com han dit, amb el sistema, el 4-1-4-1 sense pilota li havia anat de meravella, però sí que és veritat que avui Marroc ha ensenyat al món que en pilota també són bons, avui li ha fet un 61% de possessió a França, quan venia de fer un 23 davant de Portugal i un 26 davant d'Espanya. És a dir, defensa molt bé, aquest efecte acordió que normalment fa que et porti cap a les bandes, aquesta posició d'Amrabat just per davant de la defensa i per darrere del mig del camp li ha anat de meravella per fer tot això que ara explicaven ells, no?, per saltar pressió i corregir a la vegada que saltes. Per tant, no deixes opció ni a posseïdor de pilota, ni deixes opció a l'espai alliberat per al que salta la pressió, perquè te'l corregeix aquest pivot, i després les errades. No havien tingut cap errada. Per mi el gran mèrit de Marroc durant tot el Mundial ha estat que feia tot això que parlem durant absolutament tots els minuts, no tenia cap esquerda mental, i avui l'ha tingut en el pitjor moment, però fa un Mundial espectacular. Ens ha sorprès, però vaja, jo crec que Marroc encarna una miqueta el torneig que hem vist, el campionat que hem vist, no?, que a un partit, i des de que ha arribat el treball tàctic pot passar pràcticament de tot.
T'he llegit un film molt interessant, Blaia, no?, analitzant aquest Marroc. A mi m'agradaria, més enllà del global de l'equip, preguntar-vos, començo pel Blaia i després a la resta si voleu afegir-vos-hi, per aquest Ounahi, el 8, m'encanta el 8, va dir Luis Enrique. Portada l'altre dia a Mundo Deportivo, no?, opció low cost pel Barça al mig del camp, és una opció pel Barça, és un jugador que ha destacat moltíssim, no? Què ens en pots dir?
Sí, jo aquí estic molt amb el que comentava abans, l'Etjogo. Al final, la dinàmica d'un Mundial porta que pugui rendir per molts motius. A nivell emocional, és evident que hi ha hagut una implicació bestial de tots els jugadors del Marroc amb la idea, amb l'equip, amb la connexió més amb l'afició, que s'ha desplaçat massivament a Qatar i que pràcticament jugaven com a casa, i això ha fet que anessin també molt, molt empantats, no? Però la realitat és que és un futbolista que a França està sent molt irregular, encara és molt jove, és un jugador que que jo crec que li queda un llarg recorregut, però és evident que té una qualitat i una personalitat que el fan destacar en aquest tipus d'escenaris. Ara el dubte està en veure si és capaç de traslladar tot el que ha mostrat en aquest Mundial a llarg termini, no? I fer-se un jugador molt més sòlid, guanyar més recursos i ser capaç, doncs, de ser molt més regular en el seu joc. Això és al final el que determinarà, perquè ara pot ser que aquest futbolista hagi enamorat, com és el cas que jo crec que ha de passar a tots, a la majoria de la gent, que un club, no?, ens faci una aposta important i que aquest jugador acabi, doncs, desdibuixant-se i que la gent digui, doncs, no és el que semblava. Al final, jo crec que s'ha d'anar molt en compte amb aquest tipus de futbolistes que emergeixen amb tanta força en els Mundials, perquè mai se sap com poden evolucionar, més en el cas d'un jugador que, com deia, encara és molt jove, em sembla que té 20 o 21 anys, i per tant s'ha d'anar amb molt de compte, però sí que és veritat que és increïble, doncs, el Mundial que ha fet, no? I a més el desplegament físic que té per fer molts, molts esforços de diferent forma, i tècnicament, doncs, és un jugador deliciós.
22 anys acabats de fer.
De fet, perdona, Aleix, per arrodonir el que diu l'Albert, que per cert el fil és espectacular del Marroc, el nostre company Anderson Rubia deia que el mes de o sigui, a l'estiu, al mercat d'estiu, el Lille tassava el jugador amb 6 milions, és a dir, el Lille va fer una aproximació de 6 milions que l'Angers, doncs, no va acceptar, però per tenir una mica d'idea, no? És a dir, 6 milions fa 3 mesos, vull dir, clar, ara potser el seu valor seria, doncs, no sé, 20 llargs, no? O 30, però una mica perquè en fem una mica la idea de com un futbolista pot revaloritzar tant, no?, amb un torneig.
Bé, mira, i ara que dius això que treu xifres, avui l'equip diu que el Leicester estaria disposat a pagar 40-45 milions d'euros per Ounahi, per endur-se-la al Leicester. Vull dir que imagina't el que s'està revaloritzant aquest jugador. A veure, molt ràpid i anem a parlar de la final ja. Tu el veuries al Barça, Ounahi? Estic parlant hipotèticament, perquè el Barça no té fair play tampoc. Però...
No, jo com a mínim ara no és el jugador que faria l'aposta. Ens ha encantat el Mundial, però també de les coses que més et meravella és el recorregut que té, l'enorme potència que té per córrer amunt i avall. Aquí el camp, mig del camp del Barça, no és especialment que hagis de córrer, sinó que hagis d'estar en espais reduïts, que ha demostrat talent, que ha demostrat tècnica, remat, i sobretot molta personalitat a l'hora de defensar. Però, per exemple, si el veig més un perfil de Premier, per exemple, però, com deien els meus companys, és que és molt també l'escenari, l'equip, que et vagi el que tu vols, la confiança que et donen. Moltes vegades ha passat, no?, de grans jugadors que han destacat molt en el Mundial i després els clubs es dilueixen, o al contrari, però no, jo ara no faria una aposta, tot i que ens ha encantat a tots, i jo crec que tots ens hem fet fans de l'Ocho, sí, que diu Luis Enrique.
Sí, molt bo, molt bo. Jo crec que ha arribat a l'èlit per quedar-se, eh? Jo el veig un jugador que estarà aquí ara, d'això a un club gran, i van 10 passes, no? Hem de tenir en compte que al final un Mundial són dues setmanes i mitja, no? Si agafes un pic de forma bo en els partits decisius i estàs bé, el teu nom vola ràpid, no? Tots recordem, hem de pensar en Xavins, en James Rodríguez, no? Per tant, la continuïtat és el que marcarà aquest jugador. Ara bé, entre on està ara i el primer nivell, que significa el Barça, hi ha molts passos intermitjos, i jo crec que aquests sí que els tindrà, perquè em sembla un jugador molt complet.
Molt bé, hem de fer una petita pausa i ara seguim i parlem de la gran final, del duel Messi-Mbappé, més enllà del duel Argentina-França, i també d'aquesta comparació eterna entre Messi i Maradona, que continua fent-se. Tot i que els argentins, pel que discutíem ahir, la majoria d'argentins ja comencen a veure que no és Messi o Maradona, és Messi i Maradona el que tenim els argentins. I ja estan tancant una mica aquest debat, situant-los els dos, no?, com els seus ídols, que és el que són, és el que són. Dos grans esquerres que les ha tingut l'Argentina i que veurem si els porten a un altre Mundial de futbol. Ara seguim aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
RAC 1. Teniu la maleta a punt?
RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en un entorn 100% navarrer. El dissabte 17 de desembre a les 3 de la tarda, el Viatge B visita un municipi ple d'activitats navalenques.
Visitarem el Pessebre Vivent, passejarem pel Mercat de Nadal, patinarem a la pista de gel, gaudirem del Parc Infantil de Nadal i us descobrirem un munt de rutes, camins i parcs naturals que no us podeu perdre.
El 17
dissabte 17 de desembre, viatja bé des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró amb el Nadal com a gran protagonista.
Maleta a punt, cap a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC 1.
Us hi esperem.
Tots som 1.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol. RAC 1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història. Referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
3, 13, 33, 36 i 47, i els sols el 3 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Quatre minuts i arribarem a 2:15 de la nit, aquí fent tertúlia mundial amb els nostres especialistes de capçalera en aquest Mundial de Qatar, com són el Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, l'Alberto Jogo i l'Albert Blaya. Nois, ja sabeu que s'acosten els dies de celebracions, sí, de rebre gent a casa, no? Això ho fareu, suposo, sí, un àpat nadalenc.
Jo vaig més a la casa dels altres.
Tu vas més, sí, eh? Sí, sí. Quin
però millor, és millor aquesta.
Sí. Doncs mira, escolta bé, perquè a més sé que sí, teniu fills i us anirà bé. A l'Heroi Merlin t'esperen amb moltes idees per millorar casa teva al millor preu i perquè puguis compartir-hi moments únics durant aquestes festes i celebracions de Nadal. Podeu tenir la vostra llar a punt amb productes per tenir un ambient perfecte, productes a l'Heroi Merlin de decoració, per exemple, estores, que van molt bé ara a l'hivern, no? Per si vas descalç, una estora, miralls, il·luminació decorativa, plantes naturals, a l'Heroi Merlin i també artificials. Fins al 3 de gener podeu comprar a la pàgina web leroimerlin.es, a l'aplicació, que tenen aplicació, l'Heroi Merlin, i si no, trucant al 910 49 99 99, 910 49 99 99. I si no, aneu a la vostra botiga de referència de l'Heroi Merlin. Un hogar, si ho he dit bé, no? Un hogar, una casa, una llar,
una
casa, eh? Un hogar no neix. Una llar es fa, i es fa amb l'Heroi Merlin.
Tertúlia Mundial.
Vinga, va, parlem ara sí de la final, de la gran final, de la gran final. Blaya, començo per tu. Què? Messi, Mbappé o alguna cosa més, això de diumenge?
Bueno, realment són moltes coses, no? Aquesta final que, com bé dius, Aleix, doncs aquest Messi, Mbappé, segona vegada que passa als Mundials, ja va passar el 2018, amb un Mbappé que acaba d'irrompre a l'elit, i ara jo crec que ens trobem en una situació molt diferent. L'Argentina és un equip molt més complet, que abans veia l'alineació que va treure l'Argentina en aquell partit i no s'assembla de res, eh? És que semblava molt complicat que aquell equip pogués competir, va acabar fent 3 gols en aquell partit, tot i que va perdre, i per tant ara ens trobem, jo crec, en un escenari completament diferent. Jo crec que serà un partit que em costa visualitzar l'escenari, sí que m'imagino molt Argentina tenint molta possessió, Argentina intentant doncs, jugar a través de la pilota, però també algunes fases en què França
si el partit evidentment segueix igualat, perquè hem de veure què és el que acaba passant, però en un guió d'empat, crec que França tindrà més situacions que les que ha tingut avui amb el Marroc, tot i que Argentina és un equip més fort. També ja hem vist com contra Croàcia, que sobretot amb jugadors com Enzo, com Paredes, que tenen aquesta capacitat per llançar l'espai, amb Julián Álvarez, que ve, jo crec que en el millor moment de forma des que és jugador professional, doncs és un equip que li agrada molt també poder transitar. També és veritat que la selecció francesa aquí és pràcticament invencible, a l'espai, té centrals molt contundents, Tchouaméni pot dominar també l'espai, i per tant serà complicat. Jo imagino més Argentina portant el guió de partit, i aquí la pregunta serà, veurem si té alguna idea Scaloni, que ha anat encertant, crec, amb els canvis que ha anat fent, per frenar Mbappé. Avui hem vist que el Marroc defensa 5, Argentina ja ha fet algun partit defensa 5, no sé si tornarà amb aquests tres centrals per intentar ajudar al lateral dret. Veurem si és Nahuel Molina, perquè Juan Foyth, que probablement és l'especialista en aquesta posició que té Scaloni, no està. Jo no crec que estigui per jugar unes semifinals. Però bé, jo crec que és un partit que planteja moltes, moltes preguntes. I evidentment França, hem vist avui que s'ha desordenat bastant defensivament. Si això torna a repetir-se contra Messi, haurem de vigilar bastant, perquè Messi està en un moment de forma impressionant i qualsevol desajust que pugui aparèixer a l'estructura francesa el pot castigar amb facilitat.
Sé que el Blai ja va amb l'Argentina en aquesta final. Seguim amb el team Asado i ara anirem al team Batucada Caipirinha. Guillem, com veus la final? Tu que vas apostar també per l'Argentina, tot i que en algun moment vas estar a punt de baixar del carro.
Sí, no, jo vaig apostar per l'Argentina bàsicament per passió, per ganes, perquè creia que tenia possibilitats, però sobretot volia creure en aquest punt romàntic de que Messi s'ho podia endur. Crec que el punt romàntic en els últims partits l'hem anat perdent, perquè el cap també em comença a dir que realment Argentina ho pot fer, i en part perquè ha anat evolucionant. Scaloni se li ha de reconèixer que potser va començar amb alguns dubtes, però que després ha anat sabent doncs rectificar-se. Aquesta opció de jugar amb tres centrals, també un punt Di Maria se li va lesionar, doncs ha estat molt sòlida, molt important, i ha donat molta ordre a l'equip, i jo crec que segurament serà l'aposta que farà per jugar contra aquesta davantera de França. Els jugadors que van començar sense ser importants i han estat capdals, com Julián Álvarez, Enzo, McAllister, al final han anat refent aquesta Argentina, que aquella primera patacada jo crec que al final ha estat una sort per ells, perquè ja van passar el drama, ja van passar el sotrac, i a partir d'allà s'han fet forts, a partir d'allà doncs s'han anat refent i s'han fet un equip consistent, que jo crec que fins i tot, tot i que comencés perdent contra França, seguiria estant sencer en el partit, i crec que no tindrien aquell punt de pànic que ja el van viure i que per tant ja no el tornaran a viure. No ho sé, jo crec que serà un partit molt encallat d'inici, com va passar contra Croàcia. Doncs Argentina intentarà arriscar poc, intentarà tenir la jugada amb Julián Álvarez i Messi, i intentarà doncs arriscar poc, jo crec que amb tres centrals, i si no doncs amb molts migcampistes de tall més aviat defensiu, esperar i veiem que hi hagi una acció, i llavors a partir d'allà doncs que es trenqui. Si el partit també no va bé, el que té la carta Argentina, que no la té França, jo crec que és la part passional, la part de la gresca, si cal, la part de més bruta, però que aquesta també pot acabar de desordenar una mica una França que fins ara ha viscut molt plàcida, que vol jugar que passin molt poques coses, però que Argentina doncs no seria l'escenari ideal, però que també pot jugar la carta aquesta visceral.
Tu, Damas, qui creus que guanyarà primer?
Qui creu?
O sigui, tu sent del team
Mira, jo sent del team ja repudiat, vaig amb Argentina, però crec que guanyarà França. Ara començo el meu
argument. Per què? Sí, argumento. Per què?
A veure, jo...
O sigui, vols que guanyi l'Argentina, però creus que...
Jo ara ja vaig amb Messi, jo vaig amb Messi, però a mi em sembla més equip França. Però bé, també m'ho semblava Brasil, i mira on està Brasil, ja. A veure, diverses coses. Jo estic convençut que sortirà amb tres centrals. Crec que Scaloni ha fet una cosa molt bé, i és que és indetectable des del punt de vista dels sistemes. Ha sortit amb 4-4-2, ha sortit amb aquest 3-5-2, després va tornar... L'altre dia acaba el partit amb els tres centrals i amb l'entrada de Lisandro, i crec que ho repetirà per aquí, sobretot per al poder exterior que té França. Per tant, la primera de les claus és el sistema. França ja sabem que juga amb aquest 4-2-3-1. Quin és el gran perill del 4-2-3-1? Crec que l'Albert ho ha dit, no? Quan jugues amb 4-2-3-1, t'acabes partint en algun moment o altre del partit, t'acabes partint, perquè aquesta estructura de doble pivot més tres mitja puntes et porta cap aquí. Crec que una de les claus, com qualsevol partit que jugui Messi, la primera de les claus sempre és la freqüència amb la qual pot rebre i a les zones on pot rebre, i per tant a mi em sembla que bé, ho intentarà tapar França, però Argentina s'ha de moure bé com per fer-ho. Perquè Messi participi, em sembla que és absolutament imprescindible el paper de Julián Álvarez, perquè un dels problemes que ha tingut l'Argentina amb aquests sistemes és la falta de profunditat. L'altre dia no el va tenir per Julián, perquè Julián va tirar ruptures i perquè d'alguna manera Croàcia fa dues errades que no havia fet en tot el Mundial. Desequilibri exterior, veurem com encaixa amb Mbappé i Dembélé o Mbappé i Coman, com ho fan, però per mi aquí, si Argentina no es protegeix, França li pot fer molt mal. Hem de pensar que França és la selecció de tot el Mundial que més regats bons ha tingut de tot el Mundial, per tant aquí és un factor.
I això que Dembélé tampoc ha brillat massa, eh?
Bueno, però tens Dembélé que ja sabem que va segons a trams de partit, tens Coman. Però bé, al final, els jugadors que t'encaren, en algunes se te'n van, eh? I quan se te'n van et generen el caos. Veurem al mig del camp qui el guanya, si és un 3 contra 3 o és un 4 contra 3, depenent del sistema, i per mi és fonamental. Jo veig la possessió molt repartida fins que hi hagi un punt d'inflexió, fins que hi hagi un gol. A la que hi hagi un gol, són dues seleccions que s'aferren a ser reactives i, per tant, veurem. Espero que guanyi l'Argentina, però jo veig una miqueta més blu.
Més blu. I tu, Alberto, amb qui vas? Tu que també eres del Team Brasil?
Bueno, sincerament m'és igual. No tinc un... Sí, saps? No...
Sí, la veuràs no. Com a espectador?
Sí. Sí. Bueno, a gaudir, no? És a dir, no tinc cap preferència per cap dels dos equips. Sí que és cert que Argentina, he anat guanyant simpatia per Argentina, especialment l'últim partit, no? Crec que va fer un partit molt bo davant dels croats, va ser respectuós amb els rivals i va baixar una mica aquestes revolucions, no, d'hiperventilació constant, no, que venia destilant amb els partits. I que respecte a França, a mi el que m'impressiona de França és que França és un equip que sembla que no superi les 80 possessions per minut en tot el partit. Vull dir, és un equip
és Federer.
Està tranquil. Sí, exacte, està tranquil, ja t'enxamparem, no pateixis, l'apreten, li mosseguen, però no dona símptomes de davallada, pot tenir errors, evidentment, però no es noto nerviosos en cap moment. No? Faig un paral·lelisme amb el Madrid quan juga a la Champions, no? És a dir, és molt important colpejar quan tu estàs millor que el rival, perquè és impossible dominar un partit durant 90 minuts, però és molt important també aguantar i no mostrar debilitat quan el rival està millor que tu sobre el camp, no? I crec que França és un equip que no necessita fer un gran partit per guanyar-te. Jo crec que alguna de les claus pot ser aquestes figures del centre del camp que comentàvem abans, no? Si Argentina juga amb quatre centrecampistes que fa tota la pinta amb Messi lliberat i Julián per davant, veiem com se les apanya, no? Tchouaméni, Fofana, / Rabiot i Griezmann, que ja és un centrecampista més, i jo sí que crec que és important la figura de Dembélé per obrir el camp i per tenir tres amenaces, no? Avui, per exemple, ha marxat Giroud i Mbappé ha estat davant de centre i Thuram a l'esquerra ha mostrat verticalitat, Kolo Muani ha sigut arribar i moldre, i crec que Ousmane Dembélé sí que es queda una mica curt en quant a amenaça, i no estic d'acord amb la gent que diu que França sale ahí a jugar i salgan i disfruten, no? El primer gol és una exhibició, si ho podeu veure repetit, de com els centrals busquen sempre l'home obert a banda per obrir, no?, aquesta defensa del Marroc, obligar el Marroc a estirar-se molt a l'ample del camp i d'estirar-se a aparèixer a l'espai per dintre amb Varane filtrant-li la pilota amb Antoine Griezmann. Per tant, França és un equip per mi molt robust, i jo crec que si França portés un equip bé, un equip de no convocats a aquest Mundial, pues igual et fa quarts de final fàcilment. O sigui, que a mi em fa molta por, ja no tant el present de França, que és brillant, sinó com el futur, perquè el que ve per darrere és espectacular.
Mira, ara que pareu del mig del camp, el Dami ens demana pas des de la zona mixta de l'Albaid Stadium amb Tchouaméni.
Aurelian, buenas noches, felicidades, a un paso de ser campeones del mundo, ¿qué se siente ahora mismo?
Gracias, estamos muy contentos de hacer la oportunidad de jugar este final contra Argentina, y bueno, estamos muy contentos.
Una final increíble contra Argentina, contra Messi, ¿qué se puede decir de ese partido?
Sí, todos los finales son increíbles, y contra Messi es mejor, porque es un gran jugador, pero al final solo queremos ganar este partido para ganar un título, y vamos a recuperar bien para hacerlo.
Marruecos fue un gran rival.
¿Has podido hablar con Benzema, que ya se está entrenando bien allí en Madrid?
Sí, he hablado con Karim y está muy contento para nosotros, y sí.
¿Cómo se puede parar a Messi?
¿Cómo
se puede parar a un jugador como Messi?
No, como he dicho, Messi es un gran jugador. Es difícil de marcar Messi, pero vamos a hacer un plan y trabajar nosotros para ganar este partido, porque hay Messi, pero hay también 10 otros jugadores.
Decir que es una final Messi contra Mbappé sería reducirlo demasiado, ¿no? Pero hablamos de dos jugadores increíbles.
Sí, son dos jugadores increíbles, pero una final es entre 20 y 22 jugadores. Y entonces, sí, seguro está bien de haber Kylian y Leo en esta final.
¿Cómo está Mbappé? ¿Qué otro jugador de Argentina?
Mbappé del golpe del tobillo, ¿cómo está Mbappé?
Bien, pienso que está bien y vamos a hacer como se siente.
¿Qué otro jugador de Argentina, viste, o les preocupa? ¿Cómo? ¿Qué otro jugador argentino, además de Messi, visto, te preocupa, te gusta?
No, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Otamendi, este equipo tiene buenos jugadores porque están en la final, entonces va a ser un partido difícil.
Y personalmente, ¿cuál es tu sensación de llegar a una final de Copa del Mundo? ¿Es un sueño?
Sí, es un sueño porque no es fácil de haber la oportunidad de hacer una final de Copa del Mundo, y solo queremos recuperar bien para hacer este partido.
Probablemente tú serás encargado de marcar Messi. ¿Cómo se para Lionel Messi?
Es difícil porque es un buen jugador, pero yo y todo el equipo vamos a trabajar nosotros juntos para hacer.
Gracias. Doncs Tchouaméni, als micròfons del Damià López, en aquesta zona mixta, tapaïdíssima, no, Damià, com ahir?
Quieres empezar tú, Damià?
Molt atapaïda. Ara van passant jugadors per aquí. Van sortint els francesos, van sortint els marroquins, a veure si... Era bueno, qui deia que ja havia parlat suficient, intentàvem parar els companys mentre estem aquí parlant en directe, així que ja sí, bueno, que vaja, ha perdut el partit d'avui, ja no vol xerrar més. Crec que l'havíem escoltat al principi, no? De tota manera,
sí, el flash, ha fet un flash a Televisió, sí, Espanyola, l'hem sentit trist, evidentment orgullós del, sí, que havíem fet, sí, sí. Sí, perfecte,
cap problema. Doncs hem escoltat ara Tchouaméni, escoltem a Jules Koundé, el central del Barça, en declaracions en francesa zona mixta, parlant de la solidaritat, del concepte d'equip solidari que caracteritza la selecció francesa.
La solidaritat, encore une fois, on est une équipe qui sait...
La solidaritat, som un equip que sap patir en els partits i moments que estem millor o estem pitjor, però mai no abaixem els braços. Hem continuat sent molt intensos, intentant ajudar-nos entre els companys.
Je pense que c'est encore une fois aujourd'hui une des clés.
Ha valorat la final contra Argentina diumenge.
Pour l'instant, on va bien se reposer et puis je pense que
tenim temps, descansarem i a partir de demà començarem a preparar el partit en detall, però tenim clar que serà un partit una altra vegada molt intens, un equip molt difícil que treballa molt i amb un jugador diferencial.
I ha valorat i destacat també les dificultats en què els ha posat la selecció de Marroc.
Bien sûr, pas surpris parce qu'on sait que c'est...
Segur, no estic sorprès perquè sabíem que un equip que arriba fins a les semifinals té molts punts forts, també té molta tècnica i avui ho ha demostrat. Potser els hem deixat jugar massa, ens han creat problemes a la defensa, s'han trobat en passades, han desequilibrat i han tingut ocasions, però afortunadament per nosaltres Hugo ha fet algunes aturades.
Ils ont eu des occasions et heureusement pour nous Hugo a fait quelques arrêts.
I finalment ha destacat un jugador que està fent un tros de mundial, el seu company Antoine Griezmann.
Antoine, c'est un joueur qui calcule vraiment pas les efforts.
L'Antoine és un jugador que no s'estalvia esforços a l'hora de defensar. En aquest sentit, ha estat remarcable avui. Abarca molt terreny i cada vegada que toca la pilota té molt clar com ha de jugar. Sempre ho fa bé i, com he dit, és la imatge de l'equip. Estic molt content per ell. Amb les seves actuacions ens ha ajudat també a poder ser a la final.
Mira, em va perfecte aquesta assistència de Jules Koundé perquè per anar rematant la tertúlia mundial, ara farem canvi de tertúlia, entrenant el Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo, i trucarem a Qatar, al cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, que també he vist en directe a l'Albaite Stadium aquest França-Marroc. Però primer, dues cosetes. La primera és aquesta, Griezmann. No us ha semblat que ha fet un Mundial brutal? Vull dir, sense fer gols, però, sí, però fent jugar França d'una manera, no? És aquell Griezmann que deies, sí, pot encaixar el Barça, no? Que l'haguessis fitxat.
Sí, però perquè té un context ideal. És a dir, per mi Griezmann rendeix de meravella en aquest context i només rendeix de meravella en aquest context. És a dir, a veure si m'explico. És a dir, Griezmann jugant alliberat en un mig punta d'un 4-2-3-1 amb dos extrems que estan enganxats a la banda i amb un nou que no invadeix zona sinó que està de fixador i amb un doble pivot molt endarrere, té tot un gran espai per intervenir, per venir a rebre, per trencar, i aquí és on veiem el millor Griezmann. Tot el que no sigui aquest context, Griezmann ja no brilla tant. I de fet, crec que ho vam parlar en una tertúlia aquí, jo crec que la baixa de Benzema ha fet que podem veure aquesta versió de Griezmann. Jo crec que l'ha ajudat. I això és el que li passava al Barça, no? Quan Messi venia a rebre en aquesta zona entre línies, que Griezmann no podia arribar aquí. Crec que és el context perfecte per ell. Dit això, no se li treu mèrit perquè està fent un Mundial espectacular, però que si el treus en una altra estructura tàctica, jo crec que Griezmann baixa.
Subscric tot el que diu l'Àlex. És cert per això que un jugador que ja ha sigut campió del món en França i que té l'ascendència que té, doncs no deixa de sorprendre el treball que és capaç d'oferir, no? Que l'ha tingut amb l'Atlètic de Madrid, també el tenia amb el Barça, però que el segueix tenint aquí i moltes vegades defensant gairebé com a mid-center, però sí, amb espais i amb gent al seu voltant que ell pugui anar doncs, filtrant passades. La veritat és que veus un jugador doncs que sap greu que hagi passat per altres èpoques, però és això, és el que dèiem, els contextos, no? Abans parlàvem d'Unahi, dèiem, vés a saber per això si vingués al Barça mateix o a altres equips, doncs s'hi trobarà aquest context. Doncs Griezmann, quan va venir aquí, doncs amb espais molt més reduïts, amb menys pilota, doncs hi havia jugadors que el trepitjaven i ell, doncs, hi xocava. Estic convençut també això, que si hagués hagut Benzema, no haguéssim vist aquesta versió de Griezmann. No?
Voleu afegir alguna cosa, Jogo?
Bueno, jo crec que Griezmann brilla en diversos contextos, o en diverses facetes, millor dit, del joc, a la pilota aturada, o la centrada d'àrea, té una cama esquerra espectacular i és difícil veure'l no llançar bé els serveis d'estratègia. També les transicions, en aquest rebre les esquenes dels centrecampistes rivals, en aquest espai, en aquest quadrat, no?, famós que hi ha entre el centre del camp i central lateral, no?, aquí rep i es gira molt bé i crec que necessita gent que li corri per davant. Crec que és molt important que Griezmann, quan rebi, tingui gent per davant que li ofereixi mobilitat, li ofereixi desmarcades, que li doni solucions. Crec que aquí Griezmann és un jugador diferencial, perquè és un jugador que curra, és un jugador que treballa molt, que és un exemple, que més té capacitat. És el jugador que més ocasions ha creat en aquest Mundial. Ara els amics d'Opta, que són els que proveeixen d'estadístiques, doncs acaben de posar Griezmann per davant de Leo Messi com a jugador que més ocasions de gol ha creat amb aquest Mundial, i crec que amb l'Atlético de Madrid és que ja no només és ell, és que Lemar no rendeix, Carrasco no rendeix, De Paul no rendeix, és a dir, són molts els futbolistes de Tico Mari que no estan rendint, i segurament no serà per culpa exclusivament d'Antoine Griezmann, que crec que és un tros de jugador i que si és capaç d'aixecar la Copa del Món, amics, Platini, Zidane, Henry, i jo crec que ja Antoine Griezmann començaria a plantejar-se estar, no?, amb aquest top 5 de futbolistes, sí, francesos de la història.
Sí, i ja ve apretant fora Mbappé, que amb 23 anys tingui dos mundials i si guanya diumenge. És una barbaritat, Vull dir, és que són xifres espectaculars. Blaia, què vols afegir, alguna cosa més del petit príncep?
No, jo sempre he sigut molt de Griezmann, la veritat. I a més, jo sempre he pensat que l'últim any de Griezmann al Barça, el primer curs de Koeman, a mi em va agradar bastant. A més, jugant, recordo que Koeman va fer aquell sistema de tres centrals, jugant amb Pedri, Busquets, De Jong, Griezmann, Messi, tots per dins, amb Dembélé com a punta, i crec que allà Griezmann es veurà molt beneficiat. I jo ara pregunto, crec que Griezmann, no, jo el veuria bastant com interior al Barça, ara mateix, és a dir, jugant amb, tens un De Jong, un Pedri i un Griezmann, i a més amb Dembélé, que segueixin a l'extrem que té França, al lateral dret és Koundé, seria la mateixa banda exactament que té França, i davant hi fiques un jugador com Lewandowski, que em sembla bastant millor que Giroud. Home, doncs l'escenari jo crec que seria bo, i és veritat que a més al Barça li manca aquest joc interior i Griezmann està demostrant això, però és evident, com deia també l'Àlex, que clar, si fitxes a Griezmann i el fiques d'extrem, doncs no té cap tipus de sentit.
Bon malonet, que ha obert ara, Griezmann d'interior, bon malonet.
Home, la veritat és que ens està interessant.
Ja no el tenim, no?
Eh?
Ja no és nostre, no?
Ja no és nostre, no. I ni tornarà, ja, més a més, no?
No, com a espais tan reduïts, o sigui, és veritat que ens està agradant cada vegada més quan està baixant més, com a mínim, no? Aquesta versió cada vegada més migcampista. Jo no sé si en un interior del Barça amb tants espais tan reduïts, una posició més fixa, un joc més posicional, jo no acabo de veure que acabés de treure tot el que pot treure.
Ja un dia en parlarem, és un bon debat aquest, que ho era l'Averblaia. 12 i la mitjanit. Hem de fer una pausa i de seguida tancarem la tertúlia mundial. Aneu pensant, la pregunta. Vull parlar de... Avui Mundo Deportivo deia Messi dona, l'altre dia Diego Messi, ens deia el Santinolla, el Messi maradonià, no sé. Vull parlar d'aquests dos astres argentins. Un ja no hi és entre nosaltres i l'altre és molt present entre nosaltres i pot fer història aquest diumenge.
RAC 1.
Bon Nadal, canviadors de cromos! Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu! Lletraferits de biblioteques! Bon Nadal! Bon Nadal, infants dels casals! Artesans de Gràcia! Músics de carrer! Ei! Nedadores d'hivern de la Barceloneta! Bon Nadal! Bon Nadal, Barcelona! Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta és la primera falca de ràdio feta amb batecs reals de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
T'agradaria celebrar una nit de Cap d'Any exclusiva? Vine a Casino Barcelona i acomiada l'any gaudint d'un menú d'alta cuina i música en directe.
Sopa, pren el raïm amb nosaltres i comença el 2023 ballant sense parar amb The Craptones. Tu perdràs?
Informació i reserves a casinobarcelona.com.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Ford Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps. I amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Ford Nicolás i Tarraco Center. L'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters, i fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant!
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Vins i Caves Portell des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc. Amb els seus caves clàssics o el rosat elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC 1 torna un dels clàssics del Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté, les veus de RAC 1.
Bon Nadal a tothom!
Els Catarres. Ciderland. Més vull amor. Mariona Escoda. Orquestra Simfònica del Vallès. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
41.736, 41736,
sèrie
31031.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tertúlia Mundial.
5 minuts i la mitja nit. Vinga, que remataremla tertúlia mundial, que ja corre per aquí el Fernando Polo. Hola, Fernando, eh? Puc saludar-te. Bona nit, eh?
Home, i tant, bona nit. Disculpeu-me que no us he pogut sentir, del tros d'abans.
Per què?
Perquè estava amb un Twitch i tal, que ara estem fent coses de Twitch.
Sí,
els
he vist amb el Fornós i l'Àngelo,
sí,
no?
Sí.
Va bé l'experiència aquesta?
Sí, va bé, és divertit.
Tu t'he vist allà al mig, no?
Clar.
Liderant.
Fernandique, em diuen.
Sí, ja anava a dir Luis Padrique, Fernandique, o què?
Estaria, atontat a la redacció, que sempre... Bueno, per fer la conya, però s'ha de fer la conya.
El Polique, Fernando,
sí,
Polique.
Sí, el que vulguis. I et fan preguntes allà de tot tipus, i et recorden episodis d'aquells lamentables, i surt el xat, però bueno...
Bé, ja està. Les noves tecnologies.
Si som de la broma, hem d'aguantar i tira-me.
Molt bé, clar que sí, amb humor.
I tant.
Vinga, va.
Per cert, un dubte, sí, que sí. Quan m'ho he perdut, no sé si ho heu posat. Heu posat una cançó on surt lo del Bobo, del Messi?
I això és un politono.
No, és una cançó que jo no entenc de música de cap tipus, tret de la música de la meva època, però no sé si és una cúmbia o què és, però hi ha una combinació amb el tema del Bobo, del Messi, que estic enganxat des d'aquest matí.
Mira, m'han passat...
Però absolutament enganxat.
A mi m'han passat això, a veure, mira, és això?
No. Que mira, Bobo, que mira.
No.
Que mira, ràpida, passant.
No.
Que
mira, ara jo et diré quina és. No està malament.
Bé, ara el busquem. Mira, que a més vull parlar de Messi.
A
veure, posa'l aquí.
Un poco caliente por el final.
Està enganxada.
Última tecnologia, Fernando Polo.
Ja. Va,
són les declaracions de Messi, després del partit contra Holanda, recaliente, que les han posat amb aquesta melodia. I, bueno, són tronxantes. Sí, estic enganxadíssim.
Mira, parlant de Messi, va.
Què mira, Bobo?
Què
va passar, Bobo?
Parlant de Messi, que us vull preguntar sobre això, sobre aquest Messi tan maradonià o argentinitzat que hem vist, no? El Molló s'està mirant unes dades, Molló, endavant.
Sí, perquè, bé, sempre parlem, no?, del Messi amb l'Argentina. Hi ha moltes xifres de Messi amb el Barça, tots els rècords que ha fet amb els clubs, i amb la selecció, què? Doncs bé, Messi és el jugador amb més partits a la història d'Argentina. 171, Mascherano 147. Màxim golejador de la història. 96 gols Messi, 56 Batistuta.
La diferència és brutal, eh?
En els Mundials, ahir el va superar, ja ho sabem, a Messi a Batistuta, 11-10. Si ampliem el focus, és a dir, en els golejadors totals del Mundial, Messi és el sisè a la història dels Mundials, empatat amb Coxis i Jürgen Klinsmann, i només té per davant Pelé amb 5, Pelé, perdó, cinquè amb 12, Fontaine quart amb 13, Gerd Müller tercer amb 14, Ronaldo segon amb 15 gols i Klose, que és el primer, amb 16. Per tant, aquí en el partit de diumenge pot igualar Pelé, si marca un gol.
Seria molt maco, això.
Pot igualar Fontaine, i si fes un hat-trick,
sí,
jo crec que... Bueno, més d'aquí ja, ja estem dient si coses fa, molt grans.
Si fa un repòquer, igual
sí, a Klose. Sí, sí, però bé, parlo de coses que... Tot i ser Messi estiguin una mica dins de la normalitat, doncs això, si fes un hat-trick, podia igualar a Gerd Müller. Màxim golejador, perdó, segon màxim golejador de la història d'Argentina a la Copa Amèrica. El màxim és Norberto Méndez, 17 gols ell, 13 Messi. En eliminatòries, màxim golejador Messi. Tercer màxim golejador de la història en els partits de seleccions, aquí ja deixant de banda Argentina, en tota la història dels partits de seleccions. Cristiano és el primer, Messi el tercer. Màxim golejador d'Argentina en amistosos. El jugador que ha fet gols a més països diferents. Més gols en un any de calendari. Més gols de penal. Més gols de falta. Més hat-tricks. És el màxim assistent a la història dels Mundials. Aquí ja deixant de banda Argentina, eh? Està igualat amb Maradona, 8 assistències. No és el jugador que ha guanyat més títols amb l'absoluta. Són Ruggeri, Simeone, Batistuta amb 4. Messi en té 2 amb l'absoluta. La Copa Amèrica del 2021, la finalíssima del 2022. Això sí, en té 2 més. El Mundial Sub-20 i l'Or Olímpic del 2008. Ha guanyat una pilota d'or, el Mundial del 2014, i una MVP de la Copa Amèrica del 2021. Més número de partits guanyats amb Argentina, més número de partits com a capitans, com a capità, més partits en Mundials, més minuts jugats en Mundials, més Mundials jugats, en absolut, 5, més partits en Copa Amèrica, més partits en eliminatòries de Mundials.
És una llegenda, no? No falta dir massa cosa.